La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.
Bon dia, amics i amigues.
Bon dia, company, com esteu?
Estem molt bé, aquí, com sempre.
Ben acollits, benvinguts, benvingudes.
Preparant ja el vuitè capítol.
Vuitè capítol que ja en portem uns quants, eh? Per tant, en
portem set. Si fem el vuitè capítol, en portem set.
Sí, 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 els números no fallen.
Va,
en aquest
sí.
Cas, l'aritmètica.
Sí que fallen, però, eh?
Sí que passa. En política fallen
en
més,
política,
eh?
En política.
Perquè en política les matemàtiques no existeixen. En política, dos i dos poden fer cinc.
O tres.
Sí, 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 és curiós, eh?
Sentim la rialla de la convidada, eh?
Sí, la
avui
sentim.
Avui tenim convidada.
I qui tenim?
Qui tenim? Doncs tenim a la Imma Sagrera.
Ep, la Imma Sagrera, una persona ideal perquè ella, com a psicòloga, ens pot fer una fotografia
feina,
de les nostres dues personalitats.
Tindrà molta feina avui.
Quina feinada, més que feina, quina feinada, Imma. Eh?
Sí, home, sí, fotògrafa no sóc.
Bueno, la Imma...
Em fa molta il·lusió que sigui l'Imma, la convidada.
Ah, que sí?
I a
sí.
Mi
la,
també.
La vaig reclutar.
I a més,
l'hem de portar.
A més, ens coneix, almenys a mi, jo parlo per mi...
De petits, es coneix de petits, sí,
de molt petits.
Volia explicar moltes històries.
I han passat 40 anys, almenys en el meu cas.
Calla. El teu cas. I ets un quarantònia, eh?
Sí, sí, això diuen. Bé, sóc un nen encara, eh?
Ets un nen gran.
Sí, un nen gran, sí.
Com el Tom Hanks d'aquella pel·lícula.
Podríem dir-ho, sí.
Molt bé, bé. Segur que...
Una bestiota, ja que estem a la jungla.
Una bestiota. Segur que molta gent la coneix, però algú igual no la coneix.
Podria ser.
O la coneix d'alguna vessant i no de totes. Tenim una petita presentació perquè ella és nascuda a Barcelona, però fa molts anys que viu a Torredembarra. Té quatre fills, sí, dues filles i dos fills, i té una que és periodista, t'acompanyant el sentiment que sigui periodista. Vull dir, tots no podien sortir perfectes.
No.
Però la van fer pregonera, eh? L'Anna Rius, la seva filla gran, la van fer pregonera a la festa major de fa dos estius, sí. Sí, sí, perquè vam tindre aquí el programa la pregonera d'aquest any,
sí.
La Clara Prats, i que és, doncs és una de les principals, diríem, enteses amb el tema del Covid.
Sí.
I l'altre any va ser l'Anna Rius. Ella és llicenciada, la Imma, en Magisteri i Psicologia, i treballa als instituts de secundària de Torredembarra a través del Servei de Psicologia de l'Ajuntament. Això és un cas molt, que en parlarem després, molt
atípic,
molt atípic dintre del panorama català. I també ha escrit un llibre. No només ha fet... té quatre fills, sinó ha escrit un llibre també. Arbre l'has plantat?
Sí, també.
Ho has fet tot ja, ho has fet tot.
Ja em puc morir.
Molt bé, el llibre és El xumet a la birra, que és un llibre del 2004, però que és encara molt actual. És un llibre encara... Evidentment, que no hi havia xarxes socials, però
no.
La filosofia d'aquest...
Ha canviat
en alguna cosa, però encara pot ajudar molt a la gent. I té una gran afició, que és el tennis.
I tant.
És el tennis.
I tant.
Sí, sí, ho sabem, eh?
Tu has jugat a tennis?
No, jo l'he vist jugar, però...
Ah, vale.
L'he vist jugar.
Sembla que t'hagués fotut una panadera jugant amb tu.
No,
el tennis no és el meu. Jo la bici o futbol, d'acord, però el tennis... Tot i que ho he provat alguna vegada i tampoc se'm dona malament, però, clar, com tot, és pràctica.
A veure, jo jugant no jugo bé, eh? L'únic que corro.
És important.
I és molt, eh? Reixac no corria i mira, va jugar al Barça, Reixac.
Reixac deia que corres de covards, deia.
Corres de covards. No s'equivocava gaire, eh?
En canvi, l'Imma és el contrari que Charlie Reixac, que és de córrer, per tant, de marejar el rival.
De marejar a qui pugui.
Molt bé, però una de les coses que potser vol saber la gent és com vas arribar a Torredembarra. Que vas arribar per prescripció mèdica.
Sí,
és la primera persona que ve al programa que va arribar a Torredembarra
per
prescripció mèdica.
És veritat. Jo quan tenia 3 anys i poc estàvem a Barcelona i ens banyàvem en aquells moments, un cop a la setmana ens banyaven. I com que érem també molts germans, ens banyaven de dos en dos. No sé exactament què va passar, que van omplir la banyera amb aigua calenta i només sortia aigua calenta, però molt calenta. Ma mare va tancar una porta, va dir no entreu. No entreu vol dir entrem de seguida que marxis. Vam entrar i jo vaig caure a la banyera. Em vaig cremar molt. vaig estar molt de temps hospitalitzada, bueno, fatal. I el pediatre que ens portava, que és un pediatre que també va tenir bastant renom perquè tenia molta gent de per aquí, de Calafell, de...
No t'espantis gaire, que estem a la jungla i, clar, de tant ànima... S'escapa algun animaló.
Un pediatre, un pediatre.
Doncs aquest bon home va dir, heu d'anar a Torredembarra, des de que surti el sol fins que es pongui.
Déu-n'hi-do, si són hores, són hores.
No hi havia cremes, eh? No hi havia cremes protectores del sol. Perquè el mar de Torredembarra té molt de iode i això curarà les ferides. Bueno, ara quan ho expliques amb algun dermatòleg s'esgarrifa, perquè evidentment, però bueno, llavors ens posaven també alguna samarreteta de màniga llarga o això, i realment sí, ma mare va venir aquí amb nosaltres i així va ser.
No havia sentit mai a parlar a Torredembarra?
Nosaltres no, però ells, els meus pares eren molt amics dels Batista. El Batista era un home que cantava a l'església.
Seria el pare del Batista.
El pare del Batista, exactament. I llavors ens van dir, us deixem una part de la casa, que era com una part antiga, d'una casa antiga del carrer Major, i allà vam passar aquell mes d'estiu.
Cal Pere Oliva, oi? Perquè el Batista és de Cal Pere Oliva, oi?
Pere Oliva, i també li deien un renom, eh?
Un renom, també.
Pixar, algo de pixar.
Yep.
Cal...
Pixapins, no, no?
Pixarot?
Cal... El Pixarot?
No ho sé.
Cal Pixarot em sona a mi, eh?
Podria ser, eh?
Sí, sí.
No me'n recordo.
Molt bé. Ara que deia això del iode, però encara recomana, molts metges recomanen anar a la platja de la Torre precisament perquè és ric, l'aigua és rica en iode. Encara, bueno, sí. Jo encara en sento algun.
Sí, les platges d'aquí de la zona, també del Baix Penedès, Calafell, on hi ha també, o Vendria, on hi ha el que abans era el sanatori, que es va convertir, no sé, en aquest hotel de 5 estrelles, l'Hotel Ra.
Sí.
També, clar, ve d'aquí, el sanatori venia d'aquí també, de l'aigua, sí. Doncs, que deien que tenia molt bones propietats.
Sí.
I com era el carrer Major d'aquella època? Això devien ser els anys finals dels 50-60?
Jo devien ser 58-59, una cosa així. El primer record que tinc és anar des d'aquell carrer Major fins a la platja del Canyadell, que vam anar caminant.
I en trosset, sí, sí.
Val, recordo això. Després ja era platja. O sigui, recordo que l'aigua de l'aixeta sortia salada, que no teníem vàter, que hi havia una comuna que estava fora de la casa. Coses que et sobtaven perquè venies d'un pis, d'un eixample, que llavors ja era una cosa molt diferent. Hi havia molta diferència entre un poble i una ciutat.
Encara no hi havia turisme en aquella època.
Molt poc.
És una època molt diferent a l'actual. Sí, sí.
Els turistes eren els senyors. Això també em sobtava molt, no? Que fossin els senyors. I em feia com a rabieta, no? Aquesta cosa de... Venen els senyors. Això ho deien molt. Bueno, mira.
Molt bé. I llavors et vas establir...
Bueno, ara hem passat dels senyors dels camacos, per exemple. Els camacos. O fiembreres, no?
Pues sí.
Els barnis, també.
Hem anat devaluant.
Exacte.
Però d'aquella època eren els senyors.
Sí. Bueno, més endavant ja vaig conèixer el que va ser el meu marit, el pare dels meus fills, i bueno, pues això també em va lligar molt més ja.
I vas tindre fills molt aviat, perquè vas ser mare molt
jove. Jo vaig marxar de casa abans d'acabar magisteri. O sigui, havia fet 2 anys i em quedava el tercer. I ja vaig marxar. Jo tenia ganes de marxar. I aquí, bueno, també em vaig trobar molt ben acollida. Els sogres, els veïns, tot. Bueno, i ja va estar una cosa darrere l'altra. Fins que he arribat aquí a la ràdio i he pensat, què faig jo ara aquí?
Doncs bueno, parlem de moltes coses.
Sí,
perquè,
sí.
Clar, perquè a més de magisteri, acabes magisteri, però també més endavant vas estudiar psicologia.
Sí, bueno, perquè llavors...
Per què vas triar aquesta carrera?
Jo suposo que perquè ja m'agradava la psicologia, eh? Ja abans de casar-me ja em comprava una revista que es deia Ser Padres.
Sí, el Ser Padres, sí. Jo per casa l'havia vist, també.
Un munt de fascicles. I m'agradava molt la part de la psicologia. M'agradava veure que hi havia molts enfocaments diferents. I, bueno, el magisteri també es fa molta psicologia. I a partir d'aquí vaig pensar, bueno, doncs ara per fer alguna coseta, mentrestant els nens es van fent grans i tal, doncs vaig anar fent una mica, mica en mica. I no em va apassionar la carrera, eh? No em va apassionar. Em va apassionar alguna assignatura, però en general era bastant tostón. Però bueno, mira, em va servir per tenir la feina que he tingut durant tots aquests anys.
Perquè llavors entres com a psicòloga de secundària, perquè ja molt aviat t'especialitzes en aquest àmbit.
Saps què va passar? Que jo tenia la intenció de fer alguna cosa, en aquell moment hi havia el Salor, quan jo vaig acabar. I encara me'n recordo...
L'alcalde de Torredembarra, el Celestí Salor.
El Celestí Salor. I me'n recordo la conversa que vam tenir, que jo li deia, ostres, si tu com a com a administració em cedeixes un local, fem alguna cosa a nivell municipal, a nivell de canalla, de... Uh-huh. I ell ho va veure una cosa fora, però totalment de qualsevol lògica. O sigui, el que ara està molt de moda, que és la salut mental, en aquell moment era...
Final dels 80, que era segona meitat dels 80,
sí,
seria...
Sí. Segona meitat no, eh?
Abans?
Jo vaig acabar... Sí, segona meitat, tens raó. Vaig acabar el 85, sí. Segona meitat.
Meitat, sí. Dels, meitat de sí. La dècada dels 80, sí.
Hagués estat molt bé, ho vam deixar córrer. Llavors, en un moment determinat, la Núria Gómez em va trucar. Escolta, estic a l'AMPA de l'institut que s'acaba de fer, que és on hi ha ara l'Antoni Roig, que és on vas anar
sí, estudiar recordem,
tu
recordem.
I l'Albert.
Sí, a l'època havia començat l'institut. Primer va començar, me'n recordo, l'antiga fàbrica de l'AIC.
Sí, sí.
I llavors a partir devia ser el 89, 90, ja van passar. Jo vaig començar el 91, però diria que ja portaven almenys un o dos anys.
Exactament.
Amb l'edifici de l'actual sí, Antoni Roig. Sí.
I llavors la Núria va ser la que va dir, escolta'm, i si amb algun nano que li interessés pogués venir... I jo anava unes hores i ho pagava l'AMPA.
Ho pagava l'AMPA.
Això ho pagava l'AMPA. I a partir d'aquí la cosa es va anar animant i ja vam plantejar-ho a l'Ajuntament. I l'Ajuntament van dir que sí. I ja va estar.
I fins ara. Durant pràcticament 30 anys, que aquest, i és el que dèiem al principi del programa, un servei molt, molt únic a Catalunya.
És molt únic. Jo penso que s'ha badat molt. Perquè jo fa molts anys que dic el mateix. No és la persona. Evidentment, ha de ser una persona que connecti amb la canalla, evidentment, i que s'adapti a les normes dels instituts, que sàpigues que tu no ets ningú dins l'institut. Però no ha seguit ningú. Jo ara penso, ostres, potser ens haguéssim estalviat molta cosa, no?, si hi hagués hagut un servei proper al nano. Uh-huh. El nano, anar a Tarragona o a Reus o a Barcelona contínuament a fer visites, li suposa un dalt a baix. En canvi, si et veuen per allà i diuen puc parlar amb tu? Perfecte. Ja està. Fas una feina de prevenció. No fas una gran feina, però fas una tasca de prevenció.
Sí, que hi ha casos que es poden evitar amb un treball previ.
Exactament.
Evidentment, casos molt greus, molt extrems, no, però casos...
Clar.
És una, clar, l'adolescència és una edat molt complicada.
És una prevenció, que tu pots avisar els pares, els professors, el CAP, indicar quin tipus de teràpia poden fer o no fer... No la fas tu. I basar-te que hi ha professionals que saben molt més que tu en tots els àmbits. Però la tasca de prevenció és com el metge de primària. D'atenció primària.
Perquè m'havia llegit en alguna... Pensava que va ser una entrevista que em vaig fer que et definies com una psicòloga de capçalera.
Sí, seria una mica això. O sigui, que tu saps que en un moment determinat, amb un WhatsApp, venint un moment a casa teva o el que sigui, tens una opinió... I a partir d'aquesta opinió, tu ja fas el teu camí. Però aquesta tasca jo penso que és una llàstima que no s'hagi seguit en cap altre municipi que jo sàpiga.
I una figura imprescindible ara més que mai, amb tot el que hem passat de pandèmia, no? Cada cop més important.
Ara no sé si serà tan important, perquè ara es posarà de moda. I tot el que es posa de moda també és una mica antipàtic. M'entens? És a dir, hi ha vegades que no cal donar tant bombo i platillo a les coses, perquè si no, acaben perdent la credibilitat que tenien. Ara tothom té ansietat. No, jo no dic que no en tinguin, eh?
Sí.
Però moltes vegades és un efecte mirall, que ens ha passat això, eh? Va haver-hi un any, fa potser 5 o 6 anys o 10, no ho sé, un curs determinat d'un institut determinat va començar una nena a tenir crisis d'ansietat, i a partir d'aquí en van sortir vàries. Però unes crisis que no se les inventaven. Però te la fas teva, empatitzes amb aquella persona i continues fent el que fa aquella persona. I ara no ho sé. Jo és un tema que em sap greu no haver pogut convèncer cap municipi. I mira que ho he provat, eh? Però no hi ha hagut tot.
No hi ha manera que entressin.
No, no, no. És una despesa per l'Ajuntament, evidentment, que és una despesa. Però és una despesa que com, fas una inversió.
Com moltes més
n'hi ha. Sí, fas una inversió en salut.
Molt bé, doncs potser abans d'entrar a parlar això, a parlar doncs de com és aquesta tasca en els instituts aquí de Torredembarra, passarem a la primera secció del dia. Avui en tenim dues només, tenim una altra baixa, estem en una època de baixes, però sí que tenim una secció que és la de Tal dia farà un any.
Tal dia farà un any, amb Guillem Bargalló.
Hola, com estem, amics i amigues de la Jungla de la Torre? Tornem a ser aquí i avui, excepcionalment, no us parlaré d'una data, sinó de tres dates que són, crec que són importants i són boniques per Torredembarra. Darrerament, si esteu pendent dels mitjans de comunicació, veureu que una de les polèmiques més habituals a Catalunya és sobre si els Pirineus i la Vall d'Aran han d'optar en Barcelona als Jocs Olímpics d'hivern o no. I de Jocs Olímpics a Torredembarra ens agrada molt i és per això que avui parlarem de tres dates. El 24 d'agost de 2004, el 18 d'agost de 2008 i el 8 d'agost de 2012. Cada 4 anys, si us hi fixeu, 2004, 2008, 2012, 24 d'agost, 18 d'agost i 8 d'agost. Què tenen en comú aquestes tres dates? Aquell dia, la Berta Castells competia en uns Jocs Olímpics. L'atleta de Baixamar, de Torredembarra, va competir el 28 d'agost de 2004 als Jocs Olímpics de Londres, el 18 d'agost, perdó, el 2004 a Atenes, el 2008 a Pequín i el 2012 a Londres. Són tres participacions als Jocs Olímpics que fan que la Berta Castells sigui probablement l'atleta doncs, que hagi arribat més lluny de Torredembarra. De moment, el que et podem recordar és que aquell 24 d'agost de 2004, Berta Castells, que era molt jove, li deien la joven atleta Berta Castells al diari AS, va llançar fins a 68-66 metres i no va poder classificar-se per la final. Es va quedar a 2,45 metres de la final. 4 anys després, el 18 d'agost de 2008, tornava a uns Jocs Olímpics i tampoc podia assolir la final. I la seva marca era una mica inferior als 62 metres 44. El 8 d'agost de 2012, la Berta Castells anava a la tercer Jocs Olímpics i tampoc podia assolir la final, però feia una gran participació aproximant-se a una marca que després va poder complir, que era la marca dels 70 metres. La Berta Castells es va quedar a 45 centímetres de poder anar als Jocs Olímpics de Rio, el que haurien estat els seus quarts Jocs Olímpics. Havia superat els 70 metres, que va ser el seu rècord d'Espanya, el seu rècord propi, però es va quedar a 48 centímetres de poder anar als seus quarts Jocs Olímpics. Nascuda a Torredembarra, Baixamar, el 24 de gener de 1984, el que dèiem, la Berta Castells té el seu rècord amb una marca de 70 metres amb 52. Ha estat fins a 16 vegades campiona d'Espanya, el que la converteix en l'atleta estatal que més campionats nacionals d'Espanya a l'aire lliure ha guanyat de qualsevol modalitat d'atletisme. La seva participació en aquests tres Jocs Olímpics, el 24 d'agost de 2004, el 18 d'agost de 2008 i el 8 d'agost de 2012, fan que sigui ja de per tota la vida i per sempre història de Torredembarra. Des d'aquí una abraçada a la Berta, que és per mi l'esportista amb el somriure etern de casa nostra.
A la Jungla de la Torre som més de Chita que Tarzan. La Jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Doncs bé, ens ha costat una figura, el Guillem Bargalló, doncs, que és la Berta Castells, que és, crec que és la millor esportista que hem tingut a Torredembarra. Tres Jocs Olímpics.
Sí, sí, poca broma. I com ha acabat el Guillem, un somriure que no l'abandona mai. No he vist mai la Berta enfadada. I mira que ens hem criat junts.
Doncs amb un martell ha de ser perillós enfadada, eh?
Perillós, no. La veritat que jo penso que la Berta és una d'aquelles persones que ha donat molt d'exemple, no només en el món de l'esport, sinó en altres àmbits, i és un model a seguir. Ho dic amb tota modèstia.
Sí, sí, és veritat.
Suposo que a l'institut te la deus recordar.
Sí, i tant. Me'n recordo sobretot quan estava a batxillerat. No sé, bueno, igual va arribar... No sé si va fer primer de BUP ja, també.
No, batxillerat.
Ah.
Sí, ja devia ser de l'època de batxillerat. Sí,
vale,
sí.
Vale.
Però ja és el 84. Mm. 84 ja feien
sí,
batxillerat. Sí,
sí, sí. Sí, sí.
I el Guillem Bargalló també.
Home, també. És de la promoció de l'Ignasi.
És veritat, i som molt amics també amb l'Ignasi.
Sí.
No, aquesta generació del 86, hi ha de tot aquí, eh?
Hi ha de tot.
De tot, eh? Des de periodistes, polítics...
De tot.
Déu-n'hi-do.
Bé, això és bonic, també.
Sí, sí, no, també és bonic. No, és gent molt implicada també en el teixit social de Torredembarra, en la colla castellera, Diable, sí, sí, és una bona generació.
Sí, sí, home, Torredembarra s'ha fet molt gran, eh?
Molt gran.
Moltíssim, molt gran, sí, sí.
Estem parlant de que quan la IMBA va començar, Torredembarra devia tenir 6.000, 7.000 habitants.
Sí, 7.000 habitants.
I jo no me'n recordo.
I tirant llarg, eh?
El primer institut, el de la LAIC no, però el del...
El Torredembarra.
Sí, no. Com a...
Ramon de la Torre.
Sí, sí. No, i és Torredembarra. Primer
no,
és Torredembarra.
Sí, el primer és el Torredembarra.
El primer és i és Torredembarra. Sí, sí, hi havia capacitat per 300 alumnes.
Uh-huh. Sí,
vull
sí.
dir que ara
va,
ja...
Va quedar petit.
Suposo que deu rondar els 1.700 entre els dos instituts.
Uh-huh. Perfectament.
Una passada.
No, jo recordo això, que es va quedar petit. I els últims dos cursos, tercer UPICOU, vaig anar a Barracons.
A Barracons,
no hi havia espai.
A Barracons.
I a segon de BUP, la classe era una classe per 15 persones, aquelles que partien la classe, i
estaven
25.
És raro que no planifiquessin, no?
Ui, aquí a Torredembarra, això de planificar... Això de planificar...
És raro,
és la signatura pendent. Sí, sí, no, va ser...
La pista d'atletisme que no està homologada, la piscina que tampoc... Bueno...
Va sortir coses, van sortir coses.
Jo que vaig fer el parvulari a l'Antoni Roig i que vaig a primer d'EGB vaig anar cap al Molí de Vent, recordo que el Molí de Vent, els de primer ja anàvem amb barracons, que s'havia quedat petit. El Molí de Vent.
Sí.
Per tant, imagina't la planificació. Vull dir, clar, és que Torredembarra ha crescut en aquests últims 30 anys a un ritme frenètic a nivell de població.
Multiplicat més o menys per 3 la població, sí, quasi, sí, sí. Quasi, això fa que, clar, que sigui...
Ha crescut moltíssim.
I, a més, clar, venen moltes parelles amb fills, amb edat escolar, per tant, clar, la població escolar encara ha augmentat. Jo crec que la població escolar ha augmentat més que la població normal, perquè ve molta gent amb fills, a Barcelona, a la metropolitana...
Ha vingut molta immigració,
també. I la gent que ve, que són gent amb fills, amb
sí,
nens
sí,
amb edat
sí,
escolar.
Sí.
Per tant, això fa que hagi crescut molt. I això que en aquella època, als anys principis dels 90, venien a Torredembarra gent de Roda Barà, de Creixell, d'Altafulla, i ara aquests llocs ja tenen institut.
Sí.
O sigui, a Torredembarra només deu vindre gent de Torredembarra, de Creixell, de la Pobla de Montornès, diria.
No, però, per exemple, a Roda no hi ha batxillerat.
No hi ha batxillerat, sí, això és batxillerat, sí. Eso sí, i llavors potser algun FP que el tenim aquí, no està en altres
Exacte,
llocs.
Exacte, això també. Això també.
No, realment, clar, també has hagut veure la irrupció de les xarxes socials, la irrupció dels mòbils. Clar, jo a la meva època, que era adolescent, no existien els mòbils, no existien les xarxes, no existia res. No.
Teníem la Game Boy.
Ni això, jo la Game Boy no. Ja tenia ja potser 16 o 17 anys, ja. ni la Game
sí,
Boy.
Sí,
tenia l'Spectrum.
Ara el meu fill veu una Game Boy
te la tira pel cap.
Diu, això què és?
Però és això, com han afectat l'adolescència, els problemes també psicològics, les xarxes socials amb la pressió que fan, els mòbils, a vegades generen una dependència?
Ens ha dificultat i ens ha facilitat les dues coses. És a dir, si en el moment en què vam estar confinats, gairebé 3 mesos, aquesta canalla no haguessin pogut connectar-se amb els amics a través de pantalles, segurament que hauria estat pitjor per la seva salut mental. O sigui, estar tancats tot el dia. Hi ha gent que hi ha, per exemple, jo, no? Sóc una afortunada i tinc sortida a casa meva, però hi ha gent que estaven en un pis. Fins i tot hi ha gent que tenia, no tenien ni balcó, o sigui, només tenien finestra. Tanca 2 o 3 crios amb 14, 15 o 10 o 8 amb els pares sense poder fer res. Bueno, no ens ho hem de prendre mai com alguna cosa que el canvi ens provoca anar a pitjor, que és el que parlàvem abans, no? Vull dir, els canvis sempre hi ha un procés d'adaptar-te, però jo crec que els adults també els estem utilitzant molt malament. És a dir, els portem a tot arreu, els deixem damunt de la taula, entrem a casa i estem pendents de mirar quines notificacions rebem i quins missatges i quins whatsapps i amb què, contínuament.
I els nens ho veuen, els adolescents ho veuen, clar, el que fan els pares.
Clar. Llavors nosaltres els diem coses que han de fer,
no, però que estic molt d'acord.
Nosaltres no les fem. Llavors, per exemple, amb la tele, que llavors era la manera d'entretenir una criatura, amb la tele era un inici i un final. I tu veies el nen, perquè el nen estava en un lloc situat de la casa que era central.
El capítol de Bola de Drac. Sabies que hi havia el capítol quan començava i quan acabava.
I quan acabava. Sí, sí. I ara és que estigui entretingut i veus nens amb 2 anys, amb mesos que ja els hi donen perquè callin, al dins el cotxet, amb una consulta mèdica, comprant, i ells ja van amb el mòbil. Però és per la nostra comoditat. Llavors, jo no ho sé, jo penso que el que no hem de perdre de vista és que els estem educant. Llavors, si els estem educant, hem de dir entretenim-los d'una altra manera. Perquè, si no, el que faran ells serà l'exemple que fem nosaltres.
I llavors, clar, arriba sempre quan hi ha el pas de l'escola a l'institut, a primer d'ESO, mòbil o no mòbil. I llavors sí. Clar, els meus amics tenen mòbil, jo no en tinc.
Bueno, passava abans amb la roba de marca, no? Hi havia pares que s'angoixaven molt amb la roba de marca i és que si no té la roba de marca es frustrarà i pobret del meu nen. I hi havia pares que deien, tu et pots comprar la roba que vulguis, però fins a aquest preu. Fes-t'ho com vulguis. Uh-huh. Jo recordo, me'n recordo, de les meves filles en una època determinada, els Levis. I com que jo els deia, aquest preu no el pagaré, anaven a Tarragona amb una botiga que no me'n recordo ni com es deia, que els venien amb alguna petita tanca.
Ara, llavors tenies els Levis.
Vale, sí, sí. Doncs espavil. És a dir, hem d'educar. I educar vol dir que d'alguna forma, quan tu els hi dius un no, ells buscaran la manera de donar el tomb. I això és un aprenentatge. Que tinguin el mòbil, el problema no és aquest. El problema és què en faran. El problema és que no et diguin, no, la contrasenya és meva i tu no la pots saber. O la sobreprotecció del pare o de la mare de dir, vull saber en cada moment on està. Tampoc.
A la nostra època no ho sabien, o igual els pares pensaven que sabien on érem. Clar. I no està mai on se pensaven.
I està molt bé que no ho sàpiguen tot. I està molt bé que no ho sapiguem tot. I està molt bé que ells tinguin certa intimitat. Perquè si no...
També és cert que a la nostra època, per exemple, jo recordo a Baix a Mar que els pares sabien perfectament on érem, perquè si no estàvem a Plaça Església, estàvem a Plaça Nova jugant a futbol, no? O, cosa important que avui dia passa poques vegades, algú sabia on eres. És a dir, algun veí o alguna veïna et tenia controlat per si passava alguna cosa, no? Vull dir, això...
Però això tu, Albert, que eres un bon nen, eh?
Sí.
Però... Oh, era bon nen, Albert.
Sí, sí. Però no era així, eh?
O sigui, jo recordo, però...
Clar, és el teu record amb aquella gent amb la que
t'anaves. Però és que Baix a Mar potser era un ecosistema diferent, també. Dalt del poble era molt més
però
gran.
Però a Baix a Mar hi ha hagut tela marinera,
sí,
també,
sí, sí.
Eh?
Mai més ben dit, sí, sí, sí. Tela marinera.
Amb la gent jove, eh? De que ara tenen 40 i pico d'anys o 50. I les han fetes, molt grosses. És a dir, no es tracta tant de la meva història personal. Un dia ho comentàvem, no sé si érem amb alguna de les meves filles, i es queixaven dels seus nens, no? I els deia, ostres, tu a la seva edat fumaves, sorties, bevies, i vés a saber què més. I ara això aquests no ho estan fent. O sigui, es passen més amb la Play, sí, amb el no sé què, amb el no sé quantos... Però no estan fent això. O sigui, jo en sèrio us ho dic, que no veig que la joventut estigui pitjor que abans. Jo no ho veig, això.
Mm-hmm. No, jo abans faig una reflexió amb els amics, que és... I a mi em fa por que jo hagués tingut en aquella època, a l'època dels 14, 15, 16 anys, tindre mòbil en aquella època i tindre xarxes socials. Perquè l'hagués pogut liar molt.
Hem d'estar molt educadors
molt,
amb les xarxes.
Molt, molt.
Pensa que quan tu, a la teva filla, per exemple, no? Si té, o un fill, té 12 anys i tu li diu, puc fer-me el TikTok? I tu li dius, vale. Has de falsificar l'edat. L'has de falsificar perquè no...
Legalment no. Legalment, 16 són la...
N'hi ha que són 14, n'hi ha que són 16. Llavors, tots els pares estan falsificant les dades dels fills. I els fills ho saben.
Ja, tinc alguns fills d'amics que tenen Twitter que tenen això, 13-14 anys, i ja tenen Twitter.
I no ho poden tenir. Però no és tant que no ho puguin tenir, perquè a la bola de drac també hi havia gent que deia jo no vull que ho vegi perquè és molt violent. Val. Si tu estàs amb ton fill i xarres i rius i veus el capítol, i no passa res. Amb les xarxes igual. Si tu dius, no, no, jo de tant en tant t'ho miraré. Jo t'ho miraré. I si no t'ho puc mirar, no ho tindràs. Perquè és molt fàcil que entrin en un món que no podran controlar. No estan educats encara. Bueno, no és tant el mòbil en si o la xarxa en si, sinó que tu tinguis el poder d'anar educant fins que ja vegis que pot anar sol o sola. Però primer s'ha d'educar. Però, per exemple, els patis dels instituts, ostres, la quietud que hi ha ara no hi havia sigut mai. Mai.
Sí, sí,
la gent fumava per tot arreu. Per tot arreu. No trobes a ningú fumant. Ningú. Baralles, les que vulguis hi havia. No n'hi ha ni una. És a dir, jo penso que ha millorat. Amb el tema mòbil, hi ha un institut que l'han prohibit absolutament. És a dir, només el poden treure si el professor demana. Fem això, fem allò, fem el que sigui, sí, llavors sí. O sortim al pati, fem unes fotos d'aquí i d'allà, sí. Si no, ni al pati. El pati ha millorat el 200%. Els nens, n'hi ha que porten cartes, n'hi ha que juguen, n'hi ha que fan esport, n'hi ha que xerren, n'hi ha que donen toms. Han après a que també poden estar junts sense això. Però si tu mires què fan els adults, fan lo mateix.
Sí, 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 no, està clar. A veure, a casa dinem i el mòbil està a la taula, cosa que a mi no m'agrada. Jo, de fet, no el tinc.
Aleshores, quan dinem, però... quan dinem no, intentem no tindre'l.
El mòbil ha d'estar fora. Sí, igual sí. Que la tele havia d'estar fora, perquè és l'únic moment en què conversaràs una mica, que pot sortir una conversa. Després ja no sortirà la conversa. El teu fill se'n va d'excursió i tu dic, com anava l'excursió? Bé. Però com és? Bé. Sí. No, i t'ho explicarà quan li vingui de gust. Quan ve de gust normalment? Quan estàs assegut, estàs menjant, estàs tranquil, estàs relaxat. Si estàs mirant la tele o el mòbil, ja està. Llavors és quan ve el següent pas, que és més perillós, que és l'adolescent tancat a l'habitació. Que llavors hi pot passar hores.
Sí, sí, nosaltres ho fèiem. És aquell temple sagrat de l'adolescent, que és l'habitació.
És l'habitació. I està bé, que hi estiguin una estona i està bé. Però després han de sortir.
Sí, sí. No, jo recordo això, jo l'habitació tenia l'Spectrum. No tenia en aquella època una consola. Tenia, però bueno. Amb l'Spectrum ja jugaves. I venien els amics i estaves hores,
sí.
Hores jugant.
Sí.
Hores jugant.
I està bé, no?
I llibres?
Es llegeix molt poc.
A tu et farem llegir,
Però, Ima, quan diem que es llegeix molt poc, es llegeix molt poc llibres o es llegeix molt poc en general? És a dir...
El respecte als medicaments?
No, però per exemple, la gent jove, sobretot, que està molt enganxada a les xarxes socials, jove i no tan jove, es llegeix. Molts mitjans de comunicació també es llegeixen en el format digital. És a dir, què s'ha perdut? El fet el costum de llegir llibre en paper o s'ha traspassat això al llibre digital? Aquesta és la pregunta.
Jo crec que de moment el digital no, Estem parlant d'adolescents,
És que el llibre digital jo crec que no acaba d'arribar,
13, 14, 15...
És molt minoritari.
I 13, 14, 15, 16, 17, el que els agrada és la immediatesa. No la lectura.
I la imatge, la imatge. El vídeo.
La imatge, el vídeo, tonto, el que fa riure, però llavors en poden mirar 100 de tonteries, una darrere l'altra. És això. Però és que és l'edat del... L'altre dia em deia... Per què? Dic, estàs a l'edat del pavo, li deia jo a un alumne. I diu, per què es diu el pavo? Dic, perquè els pavos fan... Pues això.
Això no ha canviat, sí. És aquesta etapa.
És l'edat del pavo.
És l'edat del pavo.
Però,
s'ha de passar.
Però potser la pregunta l'he formulat malament. És a dir, l'hàbit de consum de lectura No creieu que ha canviat?
Però tampoc llegíem tant, en general, quan érem adolescents. Jo llegia, era bitxurrar. Jo llegia molt i em considerava a mi mateix.
Jo quan vaig començar la carrera de periodisme, en una classe, un professor va dir: quants compreu el diari? De 84 o 85 alumnes van aixecar la mà dos.
Periodisme, eh? Estem parlant de periodisme.
Estem parlant de periodisme, eh? Dos, jo diria que dos van ser. I no cada dia, sinó cap de setmana. És a dir, és que potser el que ha canviat són els hàbits. No que es llegeixin més o menys.
El quiosc de la Facultat de Periodisme de l'Autònoma va tancar fa 4 o 5 anys. Per algú és. Va tancar el quiosc, vol dir que la gent no comprava diaris.
Quan éreu petits, vosaltres llegíeu còmics. Quins nens llegeixen còmics ara?
Però els llegeixen en un altre format? Aquesta és la meva pregunta.
Jo crec que no. Jo crec que no, eh? Jo no veig cap nen que estigui llegint alguna cosa mitjançant això. És TikTok, és Instagram, és la foto, és la pose, és l'ego, és una mica l'hedonisme en si. No?
Però hi ha un trencament, o sigui, un nen o nena que llegeix quan és petit, 8, 9, 10, 11 anys, que a partir d'una certa edat deixa els llibres i passa a la imatge?
Una mica sí, per identitat. Una mica sí, per identitat de grup. Perquè tothom fa el mateix i llavors si tu no estàs en aquella identitat ja no tens les mateixes converses amb ells. Has vist això o has penjat això o... Però aquí el nen o la nena que li agrada llegir, que disfruta, ho seguirà fent. Passarà una època que no tant. Farà la lectura obligatòria del col·le, de classe, del que sigui. Però hi tornarà. I tornarà.
Doncs com et dèiem abans, a tu també et farem llegir. Venga. Perquè tenim una persona que et vol recomanar un llibre.
Vinga.
El llibre de la selva, amb Anna Merino.
Quina alegria i quin honor poder oferir avui una recomanació a la tan estimada Imma Sagrera. És una dona a qui admiro molt. El seu llibre, Del xumet a la birra, és dels que més recomano tant a la Bíblia com a la ràdio, perquè serveix durant totes les etapes de la criança. L'Imma m'ha acompanyat com ha acompanyat a molts joves i a les seves famílies en el difícil procés de canvi que és la maduració. Un acompanyament que fa amb molt de respecte i amb les paraules adequades. Ella és experta en fer recomanacions, sense estridències ni sermons, ben bé com si fossin haikus. Per això, i perquè crec que li agraden els llibres clàssics i filosòfics, no dubto en proposar-li un recull titulat Els millors contes zen, triats i comentats per Henry Brunel. Són contes breus, suggerents i plens de llibertat. Els contes, en general, ens ajuden en l'autoconeixement i els mestres zen utilitzen els contes per explicar allò que a vegades ens costa de veure, com tan bé sap fer l'Imma. El zen és una actitud davant el món. Amb el zen ens situem en la serenor i en l'harmonia. El camí del zen és ple de tendresa, de compassió, de poesia i de silenci. I també és ple d'humor, de rialles i d'absurditats. Imma, penso que et semblaran simpàtics molts dels protagonistes d'aquests contes zen. I penso que fins i tot et caurà bé l'autor del llibre, perquè trenca tòpics i també perquè ha estat educador i director d'escola, a més d'haver donat classes de ioga durant més de 30 anys. Com m'agradaria convidar-te a una tertúlia amb l'autor i els monjos zen que hi apareixen en els contes. Segur que xalaríem. Imma, per acabar filosòficament, et llegeixo un dels poemes del llibre, que diu: aquest món no és més que Flors de Cirerer. Espero que t'agradi. Una abraçada.
Torredembarra hi ha feres, paràsits, mandrils, piranyes i cocodrils. Els anirem descobrint en cada programa. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Bé, Imma, què t'ha semblat la recomanació de l'Anna Merino?
És un sol, l'Anna Merino. Sí, doncs em ve de gust, llegir-me. Vull dir que sí que l'agafaré, sí.
Molt bé, doncs, ben entomada aquesta recomanació.
Amb ella la podríem fer locutora, també, eh?
Sí,
quina parla més tranquil·la que té.
Se l'entén, com parla, se l'entén. Es fa entendre, sí.
Es fa entendre. I es fa estimar.
I també.
I t'estima molt.
Sí, em consta.
Parlava del Ximeta la birra, el llibre que va d'escriure.
Sí, sempre m'ho diu, sempre m'ho diu.
D'on va sortir la idea de fer aquest llibre?
Mira, feia dies que anava recollint, pensava, algun dia ho haig d'escriure. I se'm va petar per aquí, però jo sóc així de indisciplinada, diríem. De cop i volta se'm fica una cosa al cap, i sí, i quan acabo ja està. Perquè després em van dir, fas una altra, ara ja no en tinc ganes.
Ara ja no.
No, bueno, doncs ja està.
Va ser el moment. No hi ha el xumet a la birra 2?
No. jo crec que no. No en tinc ganes, la veritat.
És d'aquelles persones que ho fas perquè ho vols fer.
En aquell moment, no? I perquè tampoc sóc escriptora, tampoc sóc una persona que influeixi l'escriptura. Bueno, va ser aquell moment.
En aquell moment t'hi vas trobar, vas escrivint i va sortir.
Ja està. És com trobar un amant. En aquell moment l'utilitzes? No, és broma.
O sí?
És broma.
Però ho he dit, eh?
Ho he dit.
Bueno,
a la biblioteca es pot trobar aquest amant, el xumet de la birra?
Sí, jo crec que sí, que deu tenir l'Anna.
Si algú vol llegir, és un llibre que... Evidentment no trobareu això que deia, és de l'any 2004, si no m'equivoco.
Jo crec que sí.
Per tant, clar, són mòbils, els mòbils del 2004 en aquells mòbils que només podíem trucar i potser enviar algun SMS i poca cosa més. I xarxes socials no existien.
No, que va.
Per això, era una època molt diferent de la
molt diferent, actual. Molt diferent.
Perquè, Imma, tu que ens has tingut a tots, o a pràcticament tots, t'has trobat algun exalumne, alumne, que t'hagi dit, Imma, és que amb tu he après molt. Segur.
No ho sé.
No, sí que ho saps.
No, però saps a mi què em queda més el record, sempre? Em queda el record aquelles persones a les que no he pogut arribar. I han passat els anys i he pensat què se'n deu haver fet. Perquè hi ha persona que encara que vulguis, no hi pots entrar.
És com una closca, com una armadura que
es
tanca a dintre i no pots entrar-hi.
I hi ha un moment que aquell noi o aquella noia no està preparat per explicar què ha passat. O simplement no sap què li ha passat. Però això em queda molt més que l'altre. Perquè l'altre no necessites tenir grans estudis. Només necessites tenir una actitud. Ahir o abans d'ahir un xaval de l'institut, anaven dos, i un li diu, són grans ja, díselo a la Imma, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? I l'altre diu, yo quiero ser feliz. Dic, vale, sí, és una bona opció, però per ser feliç necessites dos grans pilars a la teva vida, a veure si ets capaç de fer-los. I es queda així. Un, has de ser bo, has de ser bona persona, perquè quan tu ets bona persona... ja et sents feliç. És un acte molt d'egoisme ser bo. Perquè quan tu fas alguna cosa per una altra, la primera satisfacció ja és per tu.
Però hi ha gent, en canvi, que sembla que sigui feliç
fent mal.
Però els veus, eh?
Són
persones amargades. Són persones que no tenen brillo en els ulls. És que són persones que no disfruten de res. Sempre són víctimes de la vida.
Sí, sí.
La persona primer ser bo, aquest primer pilot,
segona ser útil. Si ets útil, també tens un sentiment d'autoestima que et puja sol. No hi ha nens que tinguin baixa autoestima en qualsevol país pobre, perquè els nens s'utilitzen. Les nenes carreguen les aigües, els nens carreguen amb les totxanes, treballen hores, en males condicions, van bruts, van però són útils a casa seva. Porten diners o ajuden amb les tasques de lo que sigui. I nosaltres a vegades fem nens inútils. Ja et porto jo, no carreguis. Veus els pares que carreguen les motxilles sí. I els nens van sense, no? Els hem de fer útils.
Sí, es parla molt de que hi ha menys, actualment hi ha menys cultura de l'esforç que fa unes dècades. Això és veritat, i si els nens els costa més esforçar-se i no veuen la recompensa que hi ha darrere de fer aquest esforç?
No ho sé, jo també diria que també s'ha posat una mica de moda això, d'això, eh? Jo crec que, per exemple, se'ls exigeix molt des del punt de vista acadèmic, sobretot. Uh-huh. Que siguin nens...
Sí, molt immediat, a més.
Sí, no? Sí. I ara hi ha molta crítica per aquesta renovació que volen fer del pla educatiu. L'altre dia també m'ho preguntaven. Què et sembla? Dic, no tinc opinió, perquè no ho sé. No sé com anirà. Però sí sé que quan tu li dius a un noi, a una nena, a un nen petit, m'és igual, que ha suspès, no li pots dir que ha suspès i ja està. No li has de dir, ha suspès, estudia més. Sinó li has de dir què ha d'estudiar i com ho ha d'estudiar. Potser aquell nen no és capaç d'aprendre's tot un tema de biologia. Digue-li què sortirà a biologia. Sé que hi haurà professors ara que estaran molt enfadats amb mi, eh? Però què vols que aprengui aquell nen? Dóna-li la importància i podrà aprovar. És que si no, llavors és com... No s'esforcen ja, però és que arriba un moment en què quan tu ja li has trencat diverses vegades aquella feina que ha fet i no li dones una alternativa... hi ha una frustració. I com l'aixeques després?
Aquesta és l'altra cosa que es diu, l'altra crítica, que és que els nens i nenes actuals o adolescents actuals toleren menys la frustració que les generacions anteriors.
No sé, recordo una vegada, anava a buscar jo amb una nena al col·le i sortia un nen de P3, eh? I li diu a la seva mare, mama, podem anar al parc a jugar? I la mare li diu, no, avui has d'anar a anglès. No te'l pots saltar. L'altre dia estaves malalt i te'l vas saltar. A 3 anys, l'anglès se'l poden posar de barretina. De barretina. A no ser que facis una immersió lingüística amb la teva parella, amb el teu avi, amb el teu tiet, que sap anglès i li parla en anglès. Aquell nen ha d'anar a jugar. Clar que es frustren. Perquè estem exigint, o sigui, estem competint els adults per tenir els millors fills de cara que tinguin les millors feines d'un futur que no existeix. Hem d'aprendre alguna cosa de la pandèmia, i és que el futur no existeix. El dia que van tancar l'institut, jo estava a l'institut de dalt, hi havia el director, que és el Pau, a secretaria. Jo estava a l'entrada, al vestíbul. Entra una mare, Imma, que m'han dit que demà tanqueu l'institut. Dic, no. Dic, Pau, a que no tanquem demà l'institut? I ara... No. L'endemà l'institut estava tancat.
Tancava.
Ja ho havien dit per la ràdio i les direccions dels instituts
no ho sabien.
Això ens està dient que el futur no existeix. O sigui, que hem de fer que la vida sigui plena, útil i bondadosa avui, no demà.
Pot ser molt diferent el futur del que t'imagines.
Mare de Déu, senyor.
Mm-hmm. Molt bé, parlant de present... Clar, ets la primera convidada que ve aquí, que ets àvia.
Sí.
Ets una faceta que dels set convidats...
Àvia. Bueno,
sí, tingut aquí això. Quatre convidats i tres convidats. En el teu cas, quin tipus d'àvia...
I una àvia, deixa-m'ho dir, joveníssima,
jove,
eh?
Molt jove.
Joveníssima.
Bueno, és el que dèiem, perquè vaig tenir...
Si no m'equivoco, sí. El nen més gran... Home, el 18 està a punt de fer els 18.
El nen més gran em farà 18.
Em farà 18, major d'edat, ja.
Clar, jo vaig ser àvia amb 50.
Com la meva. Una de les meves àvies als 50 anys.
Clar. Llavors, això fa que amb les filles, que són les primeres que vaig tenir, són les que han tingut fills. En tinc 6, entre 18 i 12. No sé com sóc, t'ho haurien de dir ells. Sóc més patidora que era amb els fills. Sóc bastant dron, o sigui, sempre estic a tot arreu, com una mica dron. Sóc molt carinyosa amb ells, però també amb els fills també ho he sigut, eh? No em costa gaire. No sóc de castigar ni de premiar.
I de consentir, perquè es diu molt que els savis fan allò que no feien amb els fills quan eren pares.
No gaire.
No gaire.
Consentir, mimar, sí. consentir, no? Perquè si no, una mala resposta jo no l'accepto.
Si no fas coses amb els nets que no feies
sí,
amb els
sí,
fills...
Sí, sí, faig coses, sí, amb, coses sí,
que no,
sí,
que amb els
sí,
fills
sí.
No ho feies.
I tant, i tant. Amago coses i faig veure, va, deixa això, que no té importància. Sí, això sí que ho faig. Uh-huh. Em refereixo que... com t'ho diria? És que no sé com explicar-ho ara. No ho sé. M'he perdut ara. T'he dit alguna
cosa? Sí, això el tipus d'àvia, que estàvem parlant, això de, mica, comentant això, que ets una àvia dron, que vas controlant
sí.
Tot, patidora...
I que no ets de consentir,
sí, sinó, de consentir
sinó de no acceptar allò que no acceptes.
Sí,
però
para...
sí que d'alguna
sí,
manera
sí.
No, deixes de tant en tant amagar alguna cosa que no
sí,
li dones importància.
Sí.
No?
Hi ha coses...
Més flexible, podríem dir. Imma.
Sí, podríem dir més flexible. Consentir de permetre'ls i coses, segons quina sí, uh-huh. No hi dona importància si han deixat un llit desendreçat o el desordre, no m'importa gaire. En canvi, la falta de respecte m'importa molt. O sigui, a mi no em contesten mai malament. Uh-huh. Mai. Uh-huh. Però no perquè els hagi pagat o els hagi renyat molt o els hagi... No, és simplement perquè s'ha instaurat, no? És com allò està instaurat i ja no es trenca. Però per lo de més és que no ho sé, clar.
I el que sou una tribu, eh?
Som de tribu.
Sou
sí.
De tribu, eh?
Som
perquè
de tribu, sí.
Estan tants cosins, tan, sí. Tan poca edat. Estem
sí.
Parlant de 12 a 18
sí.
O de 12 a 17, 6 nets.
Sí.
Amb els pares,
sí.
Mares...
També a casa meva no hi ha un no. O sigui, em diuen, puc venir amb tal nen a dinar? Sí. Podem venir a banyar-nos? Sí. Sempre sí. A no ser... que hi hagi alguna raó, no? Per dir que no. Però si no, a vegades quan diuen... Van amb gent que dius, aquest amic, quan pitjor sigui l'amic, més l'has d'introduir a casa teva. Perquè és la manera de que tu veus com es relacionen, com es parlen, com es tracten.
Sí.
És molt millor que tu puguis dominar una mica la situació, no pas que se'n vagin fora i la dominin ells.
Molt bé. Tenim un qüestionari. També.
Sí, però abans d'això, deixa'm dir-li una cosa a l'Imma. Jo és que, clar, els conec amb tots, com en Jordi.
Clar.
I amb tots ells hi veig alguna cosa de l'Imma, saps? Saps que quan l'Ignasi i l'Anna sempre, no? Sempre que els veig i parlo amb ells, sempre
Cris,
em ve el cap...
La segona parla igual que ella.
Sí, sí.
L'entonació és molt semblant.
Però no per la parla.
L'Eloi també és una... És a dir, que ets tu en versió masculina.
Sí, però
no
em refereixo... No,
sí, sí.
No em refereixo amb la parla, ni amb el físic, ni res. Em refereixo que...
Actituds.
Exacte,
sí, sí.
Actituds, no? Que veig que tenen alguna cosa d'ella, no?
Sí, sí.
I, home, i això... Home, que ho dic des de fora, no? Que a mi em fa molta gràcia, perquè, clar, em recorda l'Imma de quan jo era ben petitet i ja la coneixia.
Tu ets clavat amb teu pare, vull dir, ets
sí.
Clavat amb
sí,
teu
sí,
pare.
Sí,
tu vas dir l'alcalde aquell dia, el dia de la presentació del Torre de Parc Qualitat.
Sí, sí,
Macianet.
Ho diuen molt, sí, Macianet.
Sí. És veritat.
Sí, sí, sí. Però, com que a mi em fa gràcia que m'ho diguin, doncs...
Sí, sí.
Clar, no, és veritat.
Fa gràcia,
i
la veritat.
I el que deia Jordi també. O sigui, hem anat molt en pack.
Sí.
A la platja, o aquí, o allà... l'Eloi també és molt d'aglutinar, no? He pensat que podríem fer, llavors ja està tothom. Sí, una mica així, sí. Això té parts bones i dolentes, eh? I a vegades que això també pot crear que un entra més amb l'altre o que jo estic massa a casa d'un... O sigui, això també pot passar. Intentem les coses poder-les anar parlant, però en general ens ho hem passat molt bé, la veritat. Jo m'ho he passat molt bé. Criant els fills i després criant els nets, que també han anat tots seguits.
Sí,
i també
sí.
Ha sigut molt xulo.
I amb el ritme que portes, igual d'aquí un temps, algun besnet o besneta ja...
Oi, calla. Tira, no cal. De
home, 50 no cal. Anys, ser àvia amb 50 anys... home, clar, jo en tinc 40, penso d'aquí 10 anys, mon fill en tindrà 19, no ho crec.
Clar, jo amb 24 tenia 3 fills.
Sí, sí.
Llavors, clar, són els números... canten.
No, i en aquella època tenir 3 fills tan joves sí que era potser més habitual, però clar, jo és que no em puc imaginar amb 18 anys ser pare. Ara
clar.
Mateix, Jo he
clar.
Sigut pare amb 30 anys, perdó. I molts amics meus que són molt més grans que jo han estat pare als 50 i llargs, Vull dir que...
Sí.
No, clar, i sumes, no?, les experiències i...
Bueno, no
i el ritme de vida, no?, que s'ha seguit. I...
Ni millor ni pitjor, eh?
No dic ni... Diferent.
La mitjana ha pujat, vull dir, és una cosa estadística. Sí. Em sembla que els pares als 32 i les mares als 30, i això pugui pujant, eh?
Sí, pujant.
I la mitjana què vol dir? Que aquests amics de 25 que han tingut fills als 25 ho baixen. Per tant, vol dir que algú és pare molt més tard.
Sí.
No, però em refereixo... A veure, 24 anys, amb 3 fills. Ara que es parla molt de l'empoderament de la dona, que s'anava a parlar, no? I una mica feia la reflexió de l'efecte mirall que abans em deia de l'Imma, no? Home, analitzem-ho això, eh? És a dir, Déu-n'hi-do la feinada, eh? 24 anys, acabar magisteri, psicologia, vull dir, clar...
Bueno, no? Però és una edat amb la que et deia, et tornes més patidor i més conservador quan tens a conservar.
Sí.
Mentre ets molt jove, no, jo al parc de Babilònia hi havia un parc, hi havia un gronxador, la cosa més perillosa del món. Mm-hmm. Jo quan veig ara pel·lícules que havien filmat i jo veig els meus fills i penso, hosti...
Hi havia com una bala de ferro que feia així. Era com ovalada.
Sí.
Que pujaves cap a dalt. Clar, ja podia passar de tot.
Allà podia passar de tot.
De tot.
Sí. Jo, en aquell
no
moment...
no passava res.
No era capaç de veure un perill. Jo no el veia, un perill.
Mm-hmm.
I ara, segurament, no ho podria fer. Bueno, doncs és el moment... Mira, jo a vegades als alumnes els dic... la vida és com una rotonda. Té diverses sortides. I tu en algun moment determinat de la vida, la rotonda és el cor de la vida. Surs de la rotonda i experimentes la que sigui. Seguir solter, tenir fills, no tenir-ne, estudiar, treballar, equivocar-te, fer el que sigui. Però tu pots tornar sempre a la rotonda. Mm-hmm. Sapiguent on és la rotonda, tu pots entrar i sortir. Sortir i tornar a entrar. Bueno, hi ha qui decideix una cosa i hi ha qui decideix una altra.
Molt bé, ens quedem amb aquest concepte de rotonda.
Home, em quedo amb molts missatges, que sempre és interessant.
Tenim un petit qüestionari que és una cosa o l'altra, eh? No pots quedar-te a mig camí. Va, comencem parlant de tenis.
Vinga.
Nadal o Federer?
Federer.
Del xumet a la birra, què prefereixes? Una birra o una bona copa de vi?
Hosti, cap de les dues. És no? Que sóc abstèmia total.
Vale, per tant, una cervesa sense alcohol.
Sense alcohol, val.
Bup o eso?
Bup.
Mòbil a primer d'ESO o sense mòbil a primer d'ESO?
Ho hem parlat abans.
Sí. Mm.
No sóc contrària al mòbil, jo.
Molt bé. I l'última, què arribarà abans, un segon llibre o un nou net?
Hosti, em sembla que cap dels dos, eh? Els meus fills no estan per tenir nens, eh? I les nenes jo crec que ja...
Han tancat,
eh, barraca?
Per tant, tens per escriure el llibre, doncs. No cal que t'apressis massa.
Imma, i per què Federer i no Nadal?
Ostres, perquè el Nadal m'agrada l'actitud que té, però em cansen moltes coses d'ell. Moltes.
Com per exemple?
Ho dic o no ho dic?
I tant, home. És
molt fatxenda. Molt fatxenda. És del Madrid. És amic del rei. Del rei, emèrit. I de l'altre. Que no puc amb ell. Ara, quan parla, el discurs que té d'això, que dèiem, de l'esforç, de no sé què, això m'agrada. La humilitat que té també m'agrada. I el Federer és més complet amb tot. M'agrada més.
Sempre queda el Djokovic, que bueno, després de les seves últimes, diguem-ne, proeses, doncs...
Donaria per un programa. Imma, ha estat un plaer.
Ens queda una cosa, Albert.
Què?
Sí. Estem a la jungla.
Per això ho deia al principi.
Tenim una sèrie d'animals a la jungla. Tenim diversos animals que hem anat fent en el programa. En el teu cas...
T'has d'autodescriure. Quin animal
creus que ets?
Jo m'haig d'autodescriure.
A una jungla.
Ostres.
Quin animal series a la jungla, Imma?
En una jungla.
Hem tingut girafes, hem tingut gats que encara no sabem si són animal de jungla o no.
Formigues.
Jo crec que m'agradaria ser una elefanta.
Una elefanta, molt bé, perfecte. Ens faltava l'elefant, eh?
Sí, ens faltava l'elefant. Sí. Doncs mira, ja el tenim. Sí. Ja el tenim.
Té molt clar tot el que vol, cap on vol anar, cap on vol dirigir el grup. Jo crec que sí, una elefanta.
Doncs ens quedem amb això. Imma, un plaer.
Igualment, a vosaltres. Sempre. Que sou molt macos tots dos.
Moltes gràcies, un plaer, ha sigut una conversa molt, molt interessant, crec que hi ha molts ensenyaments, per tant convidem a la gent a escoltar el podcast i res, ens hem trobat.
Molt rebé, doncs que vagi molt bé.
Fins una altra.
Vinga. I molta salut.
Adéu.
Adéu.
La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.